El gall del monestir.
Temps de tertúlia, el Sant Cugat a fons, la tertúlia dels dijous del Gall del Monestir, en companyia de Maria Sansa. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I bon any.
I bon any.
Que encara no ens havíem retrobat.
No. Avui jo vaig fer festa la setmana passada.
Doncs... Obligada, no?
Sí, gairebé obligada.
Domènec Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I el nostre company Josep Maria Balcells, molt bon dia, què tal?
Bon dia a tothom, molt bé.
Com porteu la setmana dels barbuts?
Bé.
Jo m'he afaitat avui.
Bé. El Domènec no.
No, jo m'afaito cada dia.
No fa massa barba.
Sí, però t'obliga, diguéssim, el tipus de barba que portes, diguéssim, t'obliga a afaitar-te, perquè si no llavors es veu molt lleig. Escolta, jo el que volia dedicar és un record al nostre amic Pasqual, que, en fi...
Què passa, com està?
Que continua estant de baixa, no?
Continua de baixa.
Doncs a veure si es millora i, en fi, que el trobem a faltar.
El trobem a faltar, sobretot, pel seu humor.
Sí.
No?
El seu to i la seva capacitat,
sí.
Molt bé.
Home, sí, això ho donàvem ja per suposat.
Ja no sé si ens escolta, però una abraçada des d'aquí, si és que ens escolta.
Sí. Això sí.
Això.
Li enviem una bona abraçada.
I bon any, també.
Exacte.
Bé, doncs, avui comencem, si us sembla, per... parlar del nou president del Parlament, un home jove, un home que diuen que és una bona aposta, que té recorregut, es diu Roger Torrent, és de Sarrià de Ter, i sembla que ahir amb el seu discurs va convèncer a uns i altres, potser uns més que altres, però...
N'hi va haver dos que no els va convèncer.
Sí.
Però vaja, va ser més...
Home, va ser un bon discurs, un discurs d'un xicot jove, però que fa 10 anys que és alcalde de Sarrià de Ter, vol dir que té una certa experiència.
I uns quants anys de diputat i portaveu del grup parlamentari.
Bueno, portaveu quan li deixava la senyora Rovira, que no era gaires vegades. Però...
Sí, portaveu segon, doncs. Sí. No, jo penso que realment ahir vam viure dos discursos, jo diria... no sé si no contraposats, però o no sé com dir-ho, doncs, però diferents, el discurs de l'Ernest Maragall, que va ser, jo diria, molt partidista i molt reflectint l'etapa que acabàvem de passar dels dos anys últims de legislatura.
Crític.
Crític amb la legislatura passada, no? Crític amb la situació viscuda...
Amb l'actuació del govern espanyol.
Però amb la beligerància de la legislatura passada, penso. I, en canvi, el discurs del nou president va ser més conciliador, va fer una aposta per recosir la societat catalana, per la convivència, acceptant que hi ha problemes pendents, com són els presos, com són els que estan a Brussel·les, etc, però obrint una etapa de diàleg. Hi ha moltes veus diferents que totes s'han de sentir en aquest Parlament, etc. Jo penso que van ser dos moments que a mi em van donar un to d'esperança que potser serem capaços de refer el relat i el discurs en aquesta legislatura. I tot això dependrà del que passi d'aquí 10 dies.
Quan és la... Ara hi ha reunió amb els partits, no?
31, no?
Entre el 30 i el 31. L'últim dia és el 31. Sí, entre 30 i 31.
Ara el president s'ha d'anar trobant amb els diferents representants dels partits. I el dia 31, dius, Josep Maria?
30 o 31, em sembla que hi ha... És a dir, el límit és el 31. I, per tant, doncs jo penso que entre el 30 i 31 s'ha de... Aquí, de moment, aquests passos que s'estan fent ara és simplement a veure quin candidat presenten els grups parlamentaris, quin d'aquests candidats es preveu que pugui tenir majoria al Parlament. I a partir d'aquí el president té la capacitat i la possibilitat d'apostar per aquest candidat. No entra, jo penso que encara no entrarà, en si això és viable o no és viable, que aquest és el gran interrogant que hi ha en aquest moment, de que si la candidatura de Puigdemont en la situació actual és viable. Jo penso que no ho és, però ens estem en, aquesta prèvia, jo encara.
Home, jo crec que hi ha gent de l'antiga Convergència que està bastant enfadada amb l'actitud del president, de l'expresident Puigdemont, perquè, de fet, els està posant en un, carreró sense sortida que els està perjudicant, jo crec que políticament. Qui està perjudicant més en aquest moment el president Puigdemont és l'antiga Convergència, que ja té prou mals de caps com per sobre estar preocupada per veure qui presenta de president, diguéssim, no?
Els de caps de Palau?
Mal de caps de Palau i de gent que li pleguen i de gent que se'n va i de gent que ens deixa amb el lío que ens va deixar fa 2 anys el president Mas i ara, doncs mira, se'n va de rossites sense justificar massa per què se'n va i per què se'n deixa d'anar. Home, jo crec que tenen un petit embolic, diguéssim.
Sí, i amb un partit que no s'acaba de presentar a les eleccions, perquè de moment és un partit que no s'ha presentat a les eleccions, s'ha presentat amb coalicions, amb coses rares, però que no ha tret la cara i no s'ha comptat amb unes eleccions. Que això és un altre factor que és important.
És un conglomerat de persones provinents de partits, del PDeCAT sobretot, però que no constitueixen una entitat, entre cometes, políticament disciplinada.
No, i aquest embolic jo crec que els està perjudicant dia rere dia, per si tinguessin alguna sortida política per fer una cohesió. Jo crec que cada vegada se'ls hi complica més la cosa, diguéssim. Però bueno, ells sabran.
El tema és, doncs, respondre a l'interrogant de si és impossible investir Puigdemont per aquestes circumstàncies que comentem. Qui serà?
És impossible, en aquests moments jo crec que és impossible el Puigdemont i el Junqueras.
Llavors?
Per tant, llavors algú ja està llançant el nom d'aquesta nena fantàstica, que Roseta Mufona, que suposo que segueix en la línia de que, sobretot en el Baix Llobregat, que jo sàpiga, hi va haver molta gent que va anar a votar a esta xica morena tan simpàtica i tan guapita. Doncs ara el volen presentar la Elsa Artadi, es diu, sí. O no sé, que no sé ni qui és, ni d'on surt, ni qui deixa de ser.
Bueno, havia treballat en col·laboració estreta amb el president Puigdemont i en l'àrea d'economia. Té una certa experiència, però està clar, és una desconeguda, penso.
Però políticament?
Políticament. Jo penso que
era molt conegut en Puigdemont.
No, ah. I vull recordar...
Girona sí.
No.
Girona més.
I els hi hauríem de recordar els amics de Lovaina, que sembla ser que el dia 30 té una xerrada per explicar com va arribar a ser alcalde de Girona, que ell va ser alcalde de Girona perquè va plegar el número 1 de Girona.
Sí.
O sigui, va ser de rebot alcalde.
I va ser president perquè va plegar
perquè
el
va
número
ser de rebot,
1.
Perquè
va arribant de rebot
a... Va arribant de rebot a tot arreu. I ara Lovaina els hi va donant explicacions de com arriba als llocs de compromís, diguéssim.
Jo estic preguntant de si això és una trampa, un parany, aquesta conferència o trobada prevista, programada a Lovaina, que és just quan el dia
de la Universitat Catòlica de Lovaina.
Sí, però és el dia de la Constitució, prèvia a la Constitució del Parlament. Dubto que això no sigui una manera d'amagar que el Puigdemont estarà en una altra situació i en un altre lloc, i ja ho veurem.
Bueno,
si li posen una agenda que quasi, gairebé no es pot complir, perquè estarem. Però bé, jo penso que aquí hi ha dos elements. És a dir, per una banda, ara se li treu importància, però l'informe dels lletrats del Parlament, que no és... No s'ha de complir forçosament. Vull dir,
no és obligatori. Compliment.
Però és claríssima, de tots els diputats. Entre ells n'hi ha un que és d'ex de... És, hi ha el Joan Ridao, per exemple, doncs, que és d'Esquerra Republicana, que està també de lletrat, que diuen que això, la investidura sense presència física, això no està contemplat en el reglament del Parlament. Hi ha l'advertiment dels lletrats, dels tribunals de Madrid i del govern de Madrid, que també diuen el mateix, que s'impugnarà immediatament. És a dir, davant d'aquesta situació, voler tornar a dir, veure qui és més espavilat i més valent per fer doncs, l'enfrontament, això és tornar-se a posar a davant del precipici, tu, davant del conflicte.
El que passa, Josep Maria, que si es fica ell, i això em sembla, ja ho havíem dit alguna altra, si ell es fica davant del... ell o qui sigui es fica davant del precipici, em sembla molt bé, però que no m'hi fiqui a mi també, perquè jo em considero tan catalana com el més català dels catalans, i per tant jo el que vull és un Parlament que duri 4 anys, que un govern que governi, i que governi en pro de tots els catalans, els que l'han votat i els que no l'han votat.
I recuperant les institucions, que si no, no es recuperaran, vull dir el 155.
A veure qui és més valent no em serveix de res, diguéssim. Vull dir, a veure qui és més correcte, més bo i més professional.
Doncs estem aquí, eh?
Sí, sí, ja.
Jo tinc confiança en que el to del president del Parlament i el que han dit ell mateix, ho ha dit, o ho va dir, Esquerra Republicana, que farien cas de l'informe dels lletrats del Parlament, fa pensar que trobaran una manera de superar aquesta dificultat, doncs, o aquesta obstinació del president Puigdemont.
El que passa, falten 15 dies, eh?
Sí.
Perquè si no ens anem
fins a l'últim minut, això
anirà. A unes altres eleccions.
Bueno, tenen temps per buscar una altra alternativa.
Bueno, sí, el límit ja fa...
També, diguéssim, el del Mas, sí, també va anar fins a l'últim minut. Sí. Vull dir, sí, que...
Home, ja estem acostumats, eh? Sí, últimament, sí, tot està passant al límit, eh?
Sí.
La presa de decisions es fa en qüestió de minuts, i fins i tot es poden canviar, de forma totalment radical.
Ja, però fixeu-vos, les reaccions que hi ha hagut la CUP, que ja ha ensenyat les urpes, de dir, això no és el que havíem nosaltres decidit o havíem...
Sí, però que s'ho facin negociat. Mirar també, perquè sí, han perdut la meitat dels diputats.
Sí, però tenen 4 que són importants també. Ja veurem si donaran, com repartiran aquests vots.
Són importants, depèn del que faci el PSC, del que facin els comuns, sí, perquè poden deixar de ser importants.
Sí, sí, sí. Però vull dir que estem aquí i ja veurem les reaccions de... Però jo confio que entrem en una altra fase, que quedarà la cosa una mica més apaivagada i que recuperarem les institucions, es traurà el 155 i començarem a recosir aquesta fragmentació d'un país que està trencat una mica pel mig.
Per cert, introdueixo un altre tema que té a veure amb l'1 d'octubre, i és que avui el ministre Zoido compareix al Senat per donar explicacions de l'actuació policial. Però, curiosament, la comissió que es va crear per investigar tot això sembla que ha quedat paralitzada i el tema no va més enllà.
Jo és que he arribat a la conclusió que aquestes comissions no serveixen massa per res. No, i després de veure...
Llavors, per què s'anuncien i es creen?
Pues no ho sé, suposo perquè deu estar en el reglament i deu ser obligatori de crear-les, o no ho sé massa.
No, es poden crear, però serveixen per projectar el discurs de cadascú.
Sí.
Purament.
Sí, i el discurs de l'acusat, sobretot, perquè tal com l'última que vaig veure, que em sembla que era el senyor Rato fotent bronca a tots els pobres diputats que li preguntaven coses, vull dir, vamos, em va semblar d'un...
Recordo tant del senyor Pujol, eh?
Oh, sí, sí, igual, i de la senyora Ferrusola.
Sí, sí, que també va anar allisonant.
Allisonant, sí, sí, és veritat. No ho sé.
O sigui, que quedaran no res.
Home, quedarà amb que ell donarà les explicacions que li passin pel cap de donar, i jo suposo que no dirà que l'inútil que va portar la situació que es van trobar segurament no era culpa seva, igual com li va passar en el follon de les carreteres amb les últimes nevades a Madrid, que tampoc no era culpa, era culpa dels automobilistes que no anaven preparats amb pala. Però, bueno, vull dir, dirà que, bueno, que aquí van ser una colla de cafres i que la pobra policia va sortir perjudicada. No ho sé què dirà.
Clar, una comissió serveix per això, perquè cadascú doni la seva versió i contrastar-la. I després acostuma a haver-hi, a vegades, doncs, propostes de resolució, que com que el PP encara té, amb l'aliança de Ciutadans, té majoria absoluta, doncs no hi ha cap problema.
No, el Senat té majoria absoluta amb tot. Em sembla que és el Senat que es presenta.
El Senat.
Però per això dic que el Congrés, amb l'aliança de Ciutadans, també... pot fer viables totes les seves resolucions.
La presentació aquesta al Senat, l'única cosa que se m'ocorreix és que el PP també té un petit lío intern de...
Déu-n'hi-do.
De... un petit lío intern de, dels que estan a favor d'una cosa i els que estan a favor d'una persona i els de l'altra, que es deu anar a justificar el senyor Zoilo en els seus mateixos peperos, diguéssim, perquè si no, no s'entén que es presenti al Senat a fer això.
Sí, però fixem-nos, hi ha una cosa que potser sí que ara ja ho recullen avui una mica més els mitjans, que estem al mig d'això, tota la dinàmica de Gürtel, del Gürtel
sí,
valencià...
Sí, queda ofegada.
Sí, però que comencen a parlar i a denunciar els propis i de la corrupció i tal, acceptar de cara doncs, a una negociació de les penes i del que sigui, però que es demostra doncs, la brutícia que hi ha hagut doncs, en tot aquest temps, reconeguda pels mateixos protagonistes. I això massa ressò mediàtic a casa nostra no en té, no sé per què. Vull dir, és un element molt important, jo penso, en la política espanyola.
Sí, sí, tant per part, diguéssim, dels empresaris com per part de la gent del PP que ha participat en aquí, eh? Vull dir que lo qual això és important, que comença a sortir també la banda aquesta d'empresaris que diuen, bueno, escolti, més que jo, esclar, doncs em vaig veure forçat, no?
Però comencen a dir noms i cognoms
sí,
jo ho vaig fer, jo
I,
sé...
I quantitats i com es van donar.
Exacte. Penso que
això és una cosa que és com bastant insòlita fins a aquest moment. Mm-hmm.
Sí, el que passa que hi ha... A veure, estem en un món, sobretot en un país... que no diem mai massa totes les veritats. Èticament, jo penso que estem allò bastant allunyats de dir les veritats. Quan en el cas Palau tothom diu que en l'adjudicació, ara em passo a una altra banda, a l'adjudicació d'obres no hi ha res a dir, és que és veritat. És que tots els que hem estat en un ajuntament sabem que l'adjudicació d'obres no és on es fa la trampa. És en el plec de condicions que es fa la trampa, que analitzin els plecs de condicions, i en els plecs de condicions tampoc trobaran res, perquè normalment els que es presenten abans ja donen els paràmetres per fer el plec de condicions. Per tant, a veure, algú hauria de sortir d'aquestes coses, diguéssim, no? Els empresaris, vull dir, no sé, potser no se n'enteren massa, però bueno, sí que se n'enteren de la mordida que els hi fan, diguéssim, no? Veure, però no ho diuen obertament.
Bueno, hi ha una connivència entre els corruptes i els corruptors.
I algú hi guanya, sempre hi ha algú que hi guanya, eh?
I sempre hi ha algú que paga.
Normalment paguem els que no en tenim cap culpa, diguéssim.
És a dir, que sempre som els mateixos els que paguem, no?
Entre corruptes i corruptors, diguéssim, els dos surten guanyant, perquè si no, diguéssim, això no funcionaria. És a dir, el tracte aquest és perquè les dues bandes tenen alguna cosa a guanyar. Un se li fa l'adjudicació i, per tant, tindrà feina, cobrar uns diners, etcètera, etcètera, i l'altre, doncs, perquè, esclar, doncs, ingressa unes comissions que altrament no
ingressaria.
Cobraria, no? I, per tant, clar, llavors, qui és el conjunt del perjudicat? Doncs la població, però la població qui és? Bueno, la població no és ningú.
Pues els que paguem impostos.
És una
impostos.
Cosa, diguéssim, matèria.
Però està clar, són diners de tots
sí.
que van a parar a les arques d'un partit polític.
Sí,
jo no
clar.
tinc res a veure, és dir que...
O a la butxaca d'algú.
Però en aquest cas, per exemple, doncs hi havia doncs, els personatges de Palau, que déu-n'hi-do del que es van quedar, doncs a l'1,5%, però Convergència, doncs un 2,5% o un 3%
o un 4%
o el que sigui, que això anava amb un partit polític que té tot el dret de buscar-se el finançament, però home, que no ho hàgim de pagar tots els ciutadans, que no tenim res a veure amb el partit.
Però un finançament legal, no un finançament corrupte. És exactament és el mateix
que
està passant amb
clar.
el Gürtel, vull dir, en el
Exacte.
fons.
És que això després ens queixem, que no arriben diners per sanitat, que no arriben diners per educació, que no arriben diners... Per centres culturals, pel que sigui.
Però arriben per pagar campanyes electorals.
Però arriben Clar. per pagar campanyes i perquè la gent, a veure, digui públicament que s'han butxacat 2 o 3 milions d'euros. A veure, perdoni, amb això podríem fer moltes coses.
Amb aquesta última campanya que hi ha hagut ara aquí a Catalunya, home, el que estaria bé és, a part d'haver guanyat, diguéssim, que els ciutadans expliqués una mica d'on havien sortit les misses, eh?
Clar.
Exacte.
Clar, aquí hi ha hagut molts interrogants.
Sí, aquí,
i...
diguéssim, en fi, no s'ha explicat i, en canvi, ha sigut una campanya caríssima. Mm-hmm. Per tant, d'una banda o altra, hi ha d'haver hagut algú que ha pagat, doncs, que ho expliquin. Vull dir, no, no estem per la transparència, no són que ells són tan nets, són tan... Vale, doncs que ho expliquin.
Ara, hi ha una cosa diferenciada, jo penso, i no tampoc ho tinc molt estudiat, que hi poden haver mecenes, per dir-ho d'alguna manera, persones,
sí.
empreses interessades doncs, en avalar un partit i tal, directament paguen. Jo no sé quines restriccions posa la llei de cara doncs, a donar aquests diners per un partit polític.
Això penso la llei ja ho té contemplat.
Ho té regulat. Però l'altra cosa és que això es tregui de la bossa comuna, que és el problema de la corrupció doncs, que hi ha hagut al PP i a Convergència. Vull dir, que és, això és el que dius, no pot ser, no ho podem permetre als ciutadans.
Sí, però, a veure, si el que recull les escombraries d'un poble, poso un exemple que no té res a veure amb cap poble, graciosament els hi dona a un partit polític, en aquest cas si entrem a Ciutadans, però pot ser qualsevol, X diners per la campanya, no, el que farà serà, a final d'any, cobrar aquells X diners per netejar els carrers d'aquell poble. Vull dir, no s'ho traurà de la butxaca. S'ho traurà de la butxaca, però ho pagarem nosaltres, ho pagarem entre tots, diguéssim.
Això pot fer el que té poder en els municipis o en l'administració. Però si no en té, Ciutadans, en aquest cas, aquí a Catalunya no tenia enlloc poder polític.
Però a veure... Però pot ser, com diu el Domènec, que hi hagi grans empreses, grans empresaris, grans IBEX 35 o el que li vulguis dir, que els interessi que aquest partit distorsioni situacions.
Sí, a veure, diguéssim, és que moltes vegades no és tant que sigui una cosa immediata, de dir, jo dono aquests diners i a canvi, doncs, tinc una república. No, sinó que dir... Escolta, en el futur, si es fa una llei de no sé què, tu recorda...
Que diamanes. Futbol...
No,
és una inversió. És una inversió de futur. Sí.
Simplement amb una votació al Parlament, Vull dir, simplement amb una votació al Parlament. És a dir, escolta, recorda que... vull dir, en fi... Sí.
Bueno, de fet, els lobbies americans estan amb aquesta història, no?
Sí.
Però és més transparent. Fora d'aquí, els lobbies estan regulats i estan coneguts i se sap i es poden saber què fan i què
I els lobbies de la Comunitat Europea, també?
Sí. Sí. Jo havia estat a Brussel·les, doncs, amb institucions que muntaven els lobbies, però quedava reflectit i legalitzat, I tothom sabia qui formava part del lobby. I...
Ho deuen saber allà, perquè jo, si ara em preguntes quin lobby...
Jo tampoc. Però que
està ficat que està, no sé qui del Parlament, no ho sabré.
Que estan registrats, sí.
Anem a recuperar un dels temes que ja hem posat sobre la taula en algun moment de la tertúlia, i és el cas Palau. La sentència d'aquest cas va concloure dilluns que Convergència Democràtica de Catalunya va rebre diners de l'adjudicació del PAF 3 de Sant Cugat. Ho dic, aquesta és l'afectació que té amb la nostra ciutat. De moment no hi ha hagut explicacions. Sí que els partits de l'oposició han reclamat aquestes explicacions i no serà fins al ple de dilluns que ve que es pronunciarà l'alcaldessa Mercè Conesa al respecte.
Jo recordo que en el seu moment hi va haver partits polítics de l'oposició que van demanar explicacions per com es financiava aquesta obra. I d'això fa molts anys hi hauria de recuperar papers. Però aquesta obra ja va ser controvertida en el seu moment. I en el seu moment deu fer, què fa, Carme, 10 anys? O 8?
Sí.
No, més de 8.
O més?
Sí, 10 anys.
Jo ho recordo, fa molt temps, però recordo que en aquell moment ja es van demanar explicacions i suposo que en les actes dels plens de l'Ajuntament, si algú tingués paciència per buscar-les, es trobaria això.
Hi havia d'alcalde?
Em sembla que el Recoder.
Recoder. Sí.
El 2002 es va adjudicar.
2002?
15 anys, doncs.
15 anys ja fa.
Jo recordo, i em sembla que fins i tot jo encara estava a l'Ajuntament, el 2002, per això ho recordo. I va haver-hi molta canya amb aquest tema. El que passa que, com passa sempre, a veure, per poder demostrar una cosa, com deia abans, l'adjudicació segurament que era correcta i tot era correcte i els papers deuen estar tots correctes i com justifiques una cosa?
A veure, jo ho he dit moltes vegades.
És impossible.
Hi ha vegades que tu saps una cosa, perquè fins i tot la persona aquella t'ho ha explicat.
Sí.
Ha tingut la barra d'explicar-t'ho. Mm. Però una cosa és que tu ho sàpigues i una altra és que ho puguis provar.
Demostrar.
I si amb aquella persona, a nivell particular, et pot admetre una cosa. I dir, sí, mira, doncs escolta, amb això ha anat així, ja està. Ara, amb això, tu no pots anar amb un jutge.
No, no, és que necessites proves.
Clar.
Necessites proves.
Sí.
Per això és el que diu la Maria, que una cosa és el que tu pots saber i una altra cosa és el que tu pots provar, que és molt diferent.
Però fixa-t'hi que fins i tot amb temes tan grossos com va passar en aquest poble amb la Guinardera, mm-hmm, que vam anar al jutjat, que el vam guanyar i que vam guanyar el Suprem, no va servir de res. No va servir de res. Algú es va embutxacar 9.000 milions de pessetes i no sabem qui ha sigut. I vam guanyar, eh? I vam guanyar amb tots els papers del món mundial i amb totes les demostracions de que allò era veritat. No ens va servir de res, va servir per continuar l'oposició, evidentment.
Doncs si busqueu aquesta informació a cugat.cat a la nostra web, a més, doncs, en aquesta notícia, expliquem que la constructora, que va ser Ferrovial, va abonar una comissió del 4% dels 4 milions d'euros de l'import de l'obra, poc més de 167.000 euros, dels quals es van entregar el 2,5% a Convergència Democràtica, al partit, i un 1,5%, o sigui, uns 62.000 euros...
Exactament, el del Palau.
...a Fèlix Millet i a Jordi Montull per la seva intermediació. Aquesta mateixa setmana, tractant el tema en una de les tertúlies, algú considerava que, clar, en una situació en què el negoci o els fils estan movent a altres esferes, és a dir, entre el partit i els senyors del Palau, fins a quin punt, no sé si tenen responsabilitat o són capaços de saber què és el que està passant els mandataris més baixos de la branca, és a dir, els alcaldes, és possible que no sabessin res?
És possible que no poguessin intervenir, però és impossible que no sabessin res. Sí.
Perquè al cap i al fi els diners surten de l'Ajuntament i aquests diners han de quedar justificats amb una banda o l'altra. Per tant, a veure, sí que hi ha uns comptes i aquests comptes s'ha de saber, diguéssim, on han anat a parar els diners, no?
Han fet també de canonada, que deia el fiscal, no?
Exacte.
Aquí un trasbassament de capital. Sí. El problema és de dir, ara, si es retorna o no retorna, on van a parar aquests diners? Que em sembla que no van a parar, van a...
El Palau haurien d'anar, no?
Hi ha una part a Palau, però uns altres que em sembla que és l'Estat o no
crec. Bueno, no, a mi m'és igual a qui vagi a parar, però m'agradaria que tothom el retornés.
Han quedat pendents aquells 6 i pico de milions que
no se sap on paren, que no és res, és calderilla, diguéssim. 6 i pico de milions d'euros, calderilla, diguéssim.
I aquí hi ha hagut la anava a dir la trampa, és a dir, que s'ha curat amb salut Convergència, amb la justificació que va fer el mateix Artur Mas, desapareixent. Ell ho va fer com una mena de
salvació del poble, sacrifici pel poble.
Hem pagat deixant-hi el partit i traient-lo de l'escena política. Però per això no vol dir doncs, que Convergència no hagi... No pugui donar resposta de per què doncs, va jugar aquest joc brut i corrupte i els hereus de Convergència doncs, no assumeixin la part de responsabilitat que tenen. Ja veurem veure com acaba això, jo que penso que no està acabat.
I fins a quin punt hi ha responsabilitats en el nou PDeCAT? També, no?
Per això.
A veure, jo ara no sé com se fan les coses perquè fa temps que estic fora de cap ajuntament, però va haver-hi bastants anys, entre ells aquests anys que parlem, el del 1990 fins ara no ho sé, que totes les obres públiques que es feien, quan estaven finalitzant l'obra, i Ferrovial era especialista en això, quan estaven finalitzant l'obra, resulta que l'obra havia pujat més d'un percentatge important.
Hi havia un sobrecost, sí.
Sempre hi havia un sobrecost, i et paraven l'obra, sobretot si és any d'eleccions, et paraven l'obra i et deien: o vostè paga aquest sobrecost o no continuem l'obra. Aquest sobrecost va d'alguna manera lligat o no va lligat amb el cost inicial.
Sí.
Vull dir que igual aquest 3% surt del sobrecost de l'obra. Podria ser.
Sí, sí, bueno, és un sistema. Sí. És un sistema.
El famós 3% que va anunciar en el seu dia Pasqual Maragall, al Parlament.
Home, que li van dir de tot.
Sí, 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 sí. Li van ploure bufetades per tot arreu.
Recordo aquella sessió.
Però que del 3, que hauria de ser en aquell moment...
Tu hi eres a la sessió aquella.
No,
es va passar el 4.
Jo era
passat,
com a periodista. Com a periodista hi era. Mm. I recordo que la reacció d'Artur Mas, que li va dir de tot, fent-li retirar l'afirmació o l'acusació, perquè s'hi jugava l'aprovació de l'Estatut, perquè estava en un moment determinat, sí. És a dir, o retires això o jo no et dono suport amb el procés d'elaboració del nou Estatut. I el Pasqual Maragall ens va tirar marxa enrere.
Però en aquest cas, que és veritat que ell, és el que abans deia el Domènec, és veritat que ell segur que sabia això que estava passant, segur, com ho sabien altres, però demostrar-ho? És complicat.
Penso que només es demostra si algú confessa dels que estaven a dins.
Sí, però si ningú confessa,
quan estan
perseguits per la
justícia.
Cada vegada deu anar malament, diguéssim.
Ah, però és massa car.
Sí. Sí. Sí, sí. A mi m'agradarà molt veure què diu l'alcaldessa. Jo em sembla que li havia sentit alguna declaració crítica amb aquesta dinàmica, amb aquest funcionament. I m'agradaria veure si tindrà la valentia per dir, doncs, de reconèixer que aquí hi ha hagut una
no
malversació.
Pot.
Jo encara hi confio, mira.
No pot, perquè, a veure, perquè la gent que està amb la seva situació política en aquests moments, bueno, a menys que es vulgui suïcidar políticament, diguéssim. Jo crec que ho té difícil.
Si s'ho creuen que Convergència ja no existeix i que no té res a veure i tal, i escolta, doncs jo aquí doncs, he sigut una ciutadana...
Era regidora, primera tinent d'alcalde.
De territori, exactament.
De territori.
No sé.
Sí, sí.
Si, no sé si aniràs al ple dilluns que ve,
no.
Josep Maria. Si no hi vas, que sàpigues que tens l'opció de seguir-ho per Cugat.cat a través del Facebook Live.
Ah.
En directe.
Ah, perfecte.
En directe.
Perfecte.
T'ho dic a tu a l'audiència perquè ho tinguin en compte si és que volen estar còmodament a casa o pel que sigui, no s'hi poden desplaçar, que podran seguir en directe el dilluns 22 a partir de les 4 de la tarda aquest plenari. Us proposo un altre tema. Té a veure amb la pensió de jubilació. Vam parlar precisament aquest tema amb un professor d'ESADE sobre el futur de les pensions, i resulta que el mateix dia, però poc després, unes hores després, la ministra Báñez va comentar i va plantejar la possibilitat de calcular la pensió de la jubilació amb tota la vida laboral.
Voluntàriament.
Si es vol. Això va dir. Com veieu vosaltres el futur de les pensions?
No ho sé, jo, la meva situació és que em sembla que el meu futur està resolt, diguéssim.
És de saber.
El vostre és un futur immediat, diríem.
És de saber.
Bueno, però no està parlant... A veure, jo recordo que quan jo encara no tenia ni seguretat social, perquè em sembla que no existia, ja es va començar a parlar de lo difícil que seria cobrar pensió quan fóssim grans, diguéssim. Bueno, com que jo ja m'he fet gran i ja fa 5 anys que cobro la pensió, doncs espero poder arribar fins al final cobrant-la, diguéssim. A veure, el que està clar és que el que no s'havia fet mai s'està fent els últims anys del PP i és ficar la mà a la caixa de les pensions. I el que està clar és que en altres països, i estic pensant sempre en els països nòrdics, aquest tema el tenen resolt de moltes maneres diferents de les nostres. I potser valdria la pena que que poséssim algun dia algun ministre intel·ligent que sapigués el que diu, perquè aquesta senyora em sembla que no deu haver treballat mai a la seva vida, i s'ho prenguessin en sèrio el de resoldre les pensions dels nostres fills i dels nostres nets, diguéssim. És evident que amb els salaris que s'està cobrant en aquests moments i amb les, amb la regulació del món del treball que van fer els mateixos del PP, les pensions s'han anat a fregir espàrrecs, diguéssim. Per sí. tant, que ho resolguin.
Jo diria dues coses. Primer, les pensions no és una mena de gratificació que fa l'Estat a la gent gran que ja no treballa no. i tal. És el retorn de les aportacions que ha fet cadascú durant la seva vida laboral.
Hi ha gent que ens han tret el 40 i el 50% sí. de la vida laboral.
Aquestes... Però aquesta és molt important saber de dir, no, no és una cosa de dir, mira, que bo que és l'Estat. No, no, nosaltres li hem donat, durant mentre hem treballat, uns diners per assegurar i garantir, dir, guarda'ns això per quan no treballem.
Sí, sí, és la teva guardiola.
És la nostra guardiola que la donem a l'Estat.
Sí.
I llavors tenim un dret d'això, primer. Jo penso que això és molt important. Segona, en la bossa de les pensions s'hi posen altres coses. S'hi posen les vídues, s'hi posen altres col·lectius...
Hi ha diferents tipus de pensions, sí, efectivament.
Altres col·lectius que no són de jubilació, sinó que són d'altres situacions, que això es podria pagar d'una altra manera, a través dels pressupostos, o com sigui, no ha d'anar a treure-ho del dipòsit de la Seguretat Social.
Sí, però Josep Maria, és molt injust que en aquest país que hi hagi més vídues que viudos... i que normalment les dones fins a determinada edat, moltes d'elles no han treballat a la vida laboral i no han cotitzat, quan es mor el marit, la vídua es queda amb una misèria. Sí, no això, li continuen passant
sí, sí,
el que
Maria
cobrava el marit.
Sí, s'ha de cobrir igual, però no en la mateixa... Bueno, en mateix,
per
en
això dic
capítol...
que hi hagi algun espavilat, algun intel·ligent, alguna persona que sàpiga el que es fa, que ho planifiqui, això, que ho planifiqui, perquè hi ha molts... Com dius tu, i és veritat, hi ha moltes situacions diferents en aquest... I els autònoms? Si no cobren res quan se jubilen, res? I han d'anar a la mateixa caixa? Pues segurament que no. A veure, i no sóc cap especialista en seguretat social, però és veritat el que dius. Hi ha moltes maneres de cotitzar. I pues, que ho estudiïn i que ho facin. A Dinamarca, tu, aquesta guardiola que dius... tu te l'emportes amb tota la teva vida laboral encara que vagis canviant d'empreses. Uh-huh. I en aquí no sé com va, perquè no ho sé. Però em sembla que així no.
Ara va en els 15 o 17 anys últims i llavors hi ha aquesta proposta de la ministra de dir, doncs, escolta, que és veritat que ara ja ens trobem uns col·lectius de persones que han tingut una vida laboral prou còmoda, diguem-ne, perquè han treballat, han tingut uns sous, després han perdut la feina i s'han quedat els últims anys, precisament, a partir dels 50, sense feina. Llavors,
això ja existeix, eh? Això ja existeix. Si
però tu... ara es paga...
Sí, home, però si tu ets un major de 60, de 50 i no sé quants anys, que has perdut la feina i els últims anys no has pogut cotitzar i de més, tu pots fer una selecció del període que has cotitzat més de la teva vida.
Ah, sí?
Això ja existeix. Ai,
que no,
sí, ja feia l'únic que s'ha fet ara és ampliar-ho.
Sí,
ja, sí.
I s'amplia tota la vida laboral.
Això havia d'haver-hi unes determinades condicions que ara representa que s'obre a tots els treballadors. Eh? Uh-huh. Però, vull dir, en principi, això ja existia. No, tampoc és un invent. Eh? Ja.
Hi ha dos elements quan parlem de les pensions, de les jubilacions i tot això. Un és el factor demogràfic. La població és una població, sobretot a Europa, podríem generalitzar, és una població que està envellint, que les famílies que estan doncs, amb edat de tenir criatures en tenen les justes i necessàries, i clar, això fa que la població, o sigui, els jubilats d'aquí uns anys seran bastants més dels que no tenim ara, i en canvi no hi haurà tanta gent segurament que la població activa, que és la que està en disposició de treballar. Veurem. Una altra cosa és com estigui el mercat laboral, no? Treballin per poder pagar aquestes pensions. El tema demogràfic també seria un tema a replantejar-se. Els immigrants.
Bueno, però això ja es va replantejar en el seu moment. El que passa que després va venir una sèrie de situacions que ens feien nos els immigrants. Vull dir, i els vam fer fora directament. es va rebaixar el mercat del treball, de cop i volta resulta que no hi havia feina per ningú, i és clar, els que sobraven eren els immigrants, que són els que tenien fills, no? Això els alemans ho han entès bastant bé, jo diria, ho han entès força bé, i els suecs, que eren famílies d'un fill com a molt fa 30 anys, ara en tenen 3 com a mínim. Per tant, a veure, sí que és veritat que hi ha països que estan posant pautes, d'alguna manera, perquè, pel que passi d'aquí 50 anys o d'aquí 20 anys, no anem tan lluny.
Bueno, incentivar a que les famílies
però
tinguin
aquí
fills.
No estem posant cap pauta de res, aquí continuem tenint gent mal pagada, mal treballada, amb sous que no cotitzen a la Seguretat Social, treballant en negre...
És que fixa't que hi va haver-hi uns anys que el que es va fer popular era la paraula mileurista. Mm. Avui dia hi ha molta gent que ja li encantaria ser mileurista.
Que no hi arriben.
Perquè no hi arriben, perquè els sous de 700 i 800 euros al mes són molt normals, per desgràcia.
Clar, per això és important també la qualitat del treball, perquè les cotitzacions també siguin unes cotitzacions diguem, elevades, de manera que es pugui atendre aquestes pensions de jubilació.
Però no sé, jo el que no noto faltar és una falta de pressió social, inclús en el tema de pensions.
Sí.
Els sindicats, ara s'hi posa una mica, la UGT n'ha parlat, ho ha posat sobre la taula, però... No hi ha crides, a dir, sortim al carrer per demanar la independència, però no sortim al carrer per demanar unes pensions dignes.
I els que surten al carrer per demanar la independència, fixa't amb les seves cares, tots són pensionistes.
Sí, és veritat. Però, és veritat, no hi ha una crida doncs, de mobilització i de protesta en aquests terrenys. I aquí doncs, vol dir que falla alguna cosa.
Sí. Sobretot bueno, els sindicats.
Sindicats, vull dir que no assumeixen aquest...
Els sindicats fan molt de temps, que sembla
home,
que hagin desaparegut.
Si em fa de temps.
Vull dir que...
Si em fa de temps.
És un problema.
Això que trobes a faltar, Josep Maria, és una mica generalitzat, perquè des de que va començar la crisi, que ens va ofegar i ens va collar molt a tots, a la societat, a la classe mitjana, i ja les classes més baixes encara ho han tingut pitjor, no hi ha hagut reaccions.
Però fixa-t'hi que la crisi ha aixecat, sobretot, jo diria que les classes mitjanes, hauríem d'analitzar què entenem per classes mitjanes.
Bueno, ara però, hauríem de fer un... Però hauríem de reestudiar això.
Ha aixecat, sobretot, el treballador mileurista que deia abans el Domènec Miquel. Perquè les classes altes... Les classes, que hi ha molta
encara,
classe alta...
Encara són més altes.
Encara són més altes. I el diumenge te'n vas a la Masella o a la Molina i està a tope de gent i t'asseguro que costa un paston anar-hi.
Sí.
Bé, doncs continuarem reflexionant al respecte d'aquests i altres temes. Senyors i senyora, moltíssimes gràcies. Que tingueu una molt bona setmana. Que vagi molt bé. Gràcies, bon dia.
Bon dia.
So pretty in the sky. Also on the faces of people passing by, I see friends shaking hands, singing, how do you?